i seguint, i lo prometido es deuda. Així tenim el nostre alcalde, José Benjoc Fernández, l'alcalde d'ací de Vila-real, que el divendres mos va fer curt la entrevista. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, Lluís?
I no res, pues, lo que estava comentant, que vens a contar-nos una miqueta, perdona, se me va la faceta tuteo.
Però me pots tutejar perfectament, no hi ha cap problema.
Jo intento ser diplomàtic, però sense voler agarrar confiança a seguir amb la gent.
Cap problema.
I no res, volia... Estem en exàmens de final de curso, no? Final de curso, en este cas anual, perquè a vostè encara li queda, segons les estadístiques, un any i mig més, per lo menos. Com ha anat des del punt de vista d'alcalde este balanç en el municipi de Vila-real?
Bueno, jo crec que l'any té clars i sombres, evidentment, com tot. Jo no sóc una persona tremendament optimista, és a dir, tinc una part en el meu afer que de forma permanent estic analitzant els riscos, és a dir, això que ens ensenyaven, estic molt format en planificació estratègica i tot això que ens ensenyaven des d'AFOS, no? De les debilitats, les amenaces, les fortaleses, les oportunitats que n'hi ha que plantejar-se-les en la vida. La veritat és que per a la meva responsabilitat, la que vaig assumir des de 2011 i també abans, i aquests 13 anys que vaig estar al meu despatx d'abogat, sent emprenedor i des dels 23 anys treballant per a mi, intentant pues, tirar endavant una empresa que vaig deixar en 2011 ahir suspesa i tinc el despatx en el carrer Pere III, la meva placa Tachaeta en una plaqueta des del 2011 quan vaig assumir l'alcaldia i espero pues, algun dia pues, poder tornar a aquesta vocació meva del dret, no? De l'abogacia. Dic que sempre allà on he estat, també en els últims anys d'advocat dirigint una empresa, una part d'una empresa mexicana, sin Europa, d'una empresa de plàstics, una multinacional molt potent, sempre li he donat inclús més importància quan ho és el màxim responsable d'una entitat, d'una associació, d'una empresa, li dona molta més importància en el balanç de la planificació a les debilitats i a les amenaces que a les fortaleses i a les oportunitats. I especialment en un món com este, no? Jo crec que una part important de triomfar, de que les coses avancen, de tirar endavant, és detectar bé quines són les debilitats i les amenaces que tens. Si te pares tot el dia les oportunitats i les fortaleses, que també n'hi ha, evidentment, pues, si te despistes i no estàs d'alguna manera pendent en un món tan canviant, a esta velocitat, en el que la exigència de la societat cada vegada és major, els mitjans canvien d'una manera important, la forma de comunicar-nos, etcètera, etcètera, arriba un moment que te desintonises de tal manera del carrer que tens dificultats. Per tant, tinc que dir-li que han hagut clars i han hagut sombres. Sí que és veritat que no hem anat a la velocitat que m'hauria agradat anar. Jo vaig plantejar enguany com l'any del renaixement, com un any en el que poguérem pues, eixir d'una situació que havíem patit en Vila-real i en altres llocs del món, molt dura, com va ser la pandèmia, la crisi del coronavirus, i després la guerra d'Ucrània, la guerra russa contra Ucrània, que la gent dirà, bueno, i això en què ens afecta? Pues, no, ara no s'ha recordat molt la gent, però en aquells moments que ens ficàvem a tremolar quan veiem les factures de la llum, que se multiplicaven per 3 i per 4 i aquestes coses, i se va tindre que fer l'excepció ibèrica, i se van tindre que donar subvencions, i tot l'estrès, i la crisi de la ceràmica, i la possibilitat de que les indústries ceràmiques, algunes inclús van entrar en ERTEs, això fa 2 anys. I a l'Ajuntament de Vila-real és un consumidor més. Això és algo que moltes vegades ens oblidem. Jo gestiono una administració que té 500 funcionaris, que té 65 milions d'euros de pressupost, que té 130 edificis municipals, o sigui, edificis que necessiten neteja, llum, manteniment, o sigui, moltíssimes coses, a més de més de 200 quilòmetres quadrats, quilòmetres de camins rurals, carrers, ceres, carrer, de tot, no? A nosaltres, en un moment determinat, fa 3 anys, la llum ens va passar, més o menys solem pagar cada 1 milió d'euros entre els edificis municipals i el carrer, les faroles, perquè la gent ens entenga, que n'hi ha en el carrer, i va arribar un moment que van pagar 3 milions, un any, crec que va ser el 2023, lo qual ens va desquadrar completament els comptes. I nosaltres haguem pogut fer una cosa que ara estic veient que està fent el PP, no? I la dreta, juntament a Vox en la Comunitat Valenciana, que haguera sigut agarrar i en ese model que tenim en Vila-real d'aliança amb la societat civil des de que vaig arribar, de convenis en les nostres entitats, i de col·laboració permanent en aquelles que ens ajuden a tirar el poble endavant, són prou de 4 milions d'euros. Estic parlant de Càritas, estic parlant de Creu Roja, estic parlant de Tots Units, estic parlant de Sant Vicent de Paül, estic parlant de crec que són 62 entitats en les que tenim conveni, no? El pati de Sant Pasqual, l'albergue per a les persones sense sostre, quasi 200.000 euros de subvenció anual. És a dir, ahí estem prop de 4 milions d'euros entre les culturals i les de les entitats socials. Podríem haver agarrat en aquells moments i haguerem pogut, com està fent en aquests moments el Partit Popular, com dic, el nou govern de València, que ens van anunciar la setmana passada, me van contactar moltes entitats d'este poble de les subvencions que s'han llevat. Han tingut que despedir gent, per exemple, CASDA, l'Associació contra el Sida de Castelló, 7 persones a l'atur, Creu Roja ha fet un ERTE, va eixir l'altre dia, des de que se va saber el retall brutal que els han fet per part del govern de València. Dic que això ho haguerem pogut fer i haguera sigut més fàcil d'eixir de la crisi. Però nosaltres tenim molt clar, i jo tinc molt clar, que les persones primer, que aquestes entitats fan una labor importantíssima, social, per a pues això, la estabilitat social, per a la integració, per a la inclusió, i no vam tocar ni un euro. I en tots aquests anys, malgrat totes les dificultats que vam patir, els diners que vam tindre que invertir per a lluitar contra la pandèmia, la reducció d'impostos que vam fer als comerços, per exemple, que durant 3 anys es van llevar l'IBI en un 95% de bonificació un any, l'altre en un 50%, les terrasses i dels bars i restaurants i també del mercat ambulant, etcètera, encara no paguen ocupació de via pública, la vam retirar, vam ser dels únics que n'hi havíem en la província que ho fem. És a dir, el que vaig tindre molt clar i vam tindre molt clar en el Covid 20, 21, 22 va ser que teníem que salvar el nostre carrer, i que salvar el nostre carrer no el salvàvem en retalls. Bueno, tot això ho compte perquè anàvem arrastrant una crisi molt potent. Una crisi que en l'any 23, si vostès busquen en internet, encara que el servei té una habilitat que és oblidar-lo roïn prou ràpid, no? Però en l'any 2023 encara parlàvem d'una última ola del Covid, no? Encara va haver inclús un xicot de confinament, etc. No? A partir d'ahir, en el 23 van haver eleccions, un any duríssim, el següent, perquè teníem quasi 4 milions d'euros d'impagos als proveïdors, que van fer molt de mal a la societat i que realment jo pues, lamente d'una manera important. És veritat que teníem molt menys estabilitat política en l'Ajuntament. En les últimes eleccions del 2023, el Partit Socialista, el que jo represente, que té molt clar que Vila-real primer en el seu projecte no vam treure majoria absoluta i no vam ser capaços de tancar un acord en ningú altre partit. Al principi vam governar en minoria en un any que ens va generar moltes dificultats per aprovar coses, per a tirar endavant. I enguany, jo vaig dir, després d'any i mig ja de govern en compromís, en el partit en el que governem, que tenia que ser l'any del renaixement, i així no m'ho vam plantejar tots. No? Tinc que dir que crec que ho hem complit en un percentatge prou alt, però que estem, jo crec que el moment del any de transició cap al renaixement, que estic segur que se va produir ara en 2026, van a veure molts fruits de lo que hem anat treballant, que, com li dic, la prioritat tenen sempre les persones. No retallar ni un euro a les entitats, com està fent ara el PP i Vox, no ho hem fet, inclús hem incrementat en algun cas alguna entitat les subvencions quan eren temes socials i eren importants. No hem deixat tirat a ningú des d'aquest punt de vista i jo no m'arrepentisc. Això evidentment ens ha fet tindre que renunciar a moltes coses, a coses que per a un alcalde són més lluïdores per a alguns a l'hora d'inaugurar. Tindré que aguantar crítiques moltes vegades en el carrer de que tinc edificis tancats, de que hem comprat edificis per no utilitzar-los, el bingo, el Queria del Carmen, el Molí la Vila, però podíem optar per llevar-los diners a Creu Roja, a Càritas, a Sant Vicent de Paül, a entitats que ajuden als demés, o a les culturals, o a les universitats, o als convenis que són interessants per a la innovació i la promoció del poble, i fer obres perquè inaugurara jo les obres, i ara no estarien tancades. Però quan fas la reflexió penses que aquestes coses que estan ahí, les hem adquirit, són patrimoni i pront o tard estaran en marxa. Mire el Gran Casino, o mire, per exemple, el Fort d'Avall, al costat de l'Ajuntament, que ja estem gastant-lo per rodes de premsa, per alguna exposició, per a les festes, i que enguany serà l'any en el que passarem tràmits i el registre allí, per a millorar l'atenció que fem als veïns i veïnes i que no tinguin que tindre aquestes coles ahí en la porta de l'Ajuntament, perquè hem crescut, tenim quasi 54.000 habitants i necessitem moltes coses, no? Per tant, el primer missatge que voldria llançar, que si bé moltes d'aquestes obres que moltes vegades se comenten, forats en els carrers, els parcs no estan de la millor manera que ens agradaria, hem millorat prou, enguany, prou, en els parcs, en l'asfaltat d'alguns carrers dins de la ciutat, ficant-li llum, alguns parcs, la ciutat esportiva municipal, per exemple, aquell parc de CEM, Pau Francisco Torres, van tindre un estiu molt difícil perquè bueno, pues, teníem un problema en el cablejat, en la llum i en algunes qüestions i vam tindre que fer una bona intervenció des dels serveis públics i va haver nits que estava fosques, no? Aquell parc, i a mi me dolia moltíssim. Però eren diners que n'hi havia que ficar i finalment pues, ara ja està la llum, hem canviat les xarxes de la pista de futbol sala, hem arreglat les porteries, ja ho veig sempre ple de xicuelos allí, xicueles jugant, lo qual me alegra, no? Per tant, jo crec que, com dic, ha sigut un any en el que el més important era gestionar ese post-crisi que vivíem en Vila-real, que algú us dirà, no, home, pues tots els pobles van passar el Covid i tots els pobles van passar la guerra d'Ucrània i aquesta inflació brutal que van viure. Sí, però tots els pobles no tenen 26 milions o 27 milions d'euros al llom de deuda que van heredar, que és el que jo vaig heredar quan vaig arribar a l'alcaldia, incrementar de forma permanent en préstamos que hem tingut que anar traient per pagar sentències de les il·legalitats dels empastres que va fer el govern anterior. Entre préstamos als bancs, sentències dels tribunals, duem més de 70 milions d'euros en estos quasi 15 anys pagats, no? Lo qual, imagina't, si això no haguera sigut aixina i no s'ha acabat encara, pues haguem tingut perfectament, haguem pogut baixar la contribució el 30% en este poble, tindre tots aquests edificis que parlàvem antes tots en marxa, perquè quan obris algo també requerixes netejar-lo, tindre allí conserges, fer-li manteniment, se paga llum, doncs tot això ho hem tingut que valorar per a no tirar-ho endavant. Dit això, esta és la part més negativa i explicada del per què algunes coses no s'han fet, no? De forma conscient. Per a mi, com dic, i per al govern, de vegades és més lluïdor fer algo, inaugurar-lo i tot això, no? L'altre no se veu. Els diners que li dones a Creu Roja moltes vegades, els diners que li dones a Càritas per a l'albergue, els diners que li dones a entitats que lluiten per una societat millor, no se veuen, no, d'alguna manera no se patrimonialitzen de la mateixa manera políticament, no? Però dit això, sí que m'agradaria, per últim, sí dir algunes de les coses que hem lograt tirar endavant. I que no a la velocitat, com dic, que ens hauria agradat, i moltes que estan embastades i que les veurem el pròxim any, en este 2026, que estic segur en el que estem treballant i com ho estem fent, que anem a tindre pues, un any de verdader renaixement per a poder, d'alguna manera, ja encarar tots els projectes de la nova Vila-real del segle XXI en la que estem treballant i tenim el projecte definit, no? Cite molt telegràficament, tenim les obres pràcticament acabades del mercat, en una subvenció europea de prop d'un milió d'euros que hem aconseguit este govern. Si no haguem rebut estos diners del govern d'Espanya, d'este Pedro Sánchez, que tan mal ho fa tot i que és el que ens maltrata i totes aquestes qüestions que totes les dies se diuen en el carrer, pues bueno, gràcies a aquest milió d'euros hem millorat el mercat central, hem ficat allí les taquilles, hem reformat tot el que n'hem sentit jutjats i ara ja ens queden 50 o 60 mil euros que ja tenim consignats per canviar els ventanals, perquè quan plovia havíem volgut ser tan humildes perquè no tenim tants diners que havíem deixat els ventanals antics i n'hi havia alguna cosa de goteres i tal, i bueno, ho anem a canviar este mes que ve, ara en gener, i ens permetirà, evidentment, trasladar tesoreria, intervenció i crear allí el que se denominarà el CEMPE, que és el Centre Municipal de Promoció Econòmica. Va ser una oficina de ventanilla única per a poder gestionar les inversions que venen a la ciutat. La ciutat està molt viva, n'hi ha molts inversors amb molt d'interès, estem desenvolupant una cosa històrica després de quasi 30 anys, com és el polígon industrial de la carretera d'Onda, ¿vale? El clúster d'innovació ceràmica Ciutat de Vila-real. Ahir mateixa vaig estar pegant una volta, ahir de vespre per allí, ahir diumenge en el cotxe, i vaig veure pues, tots els avanços que estem fent ja, les faroles, els carrers, que s'estan urbanitzant. Això era algo paralitzat per diverses corporacions municipals, no n'hi havia manera. Són 2 milions de metres quadrats de zona industrial en les condicions adequades per a admetre inversió, per a poder créixer i progressar en la ciutat. Hem obert l'albergue de la Mareu de Gràcia, enguany també, este 2025, després de tota una rehabilitació. Molta gent quan va allà diu, home, tants anys tancat i apenas se veu el que li han fet. Els que tenien problemes d'estructurals, d'aluminosis, en els balcons, en la zona del sostre, s'ha actuat en tot això, és un albergue de 1931, una joia que tenim allà en l'ermita. Hem fet un pavelló davant, que pot ser útil per a la presentació de llibres, per a fer de comedor, etc. I ara ja tenim uns diners consignats que vindran ara, que no hem arribat a temps, per aquestes coses que li dic, per a poder ficar una cuina, cadires, taules, colxos nous, tot això vindrà en el 2026 i millorarem moltíssim aquest espai. Hem reobert el centre de congressos El Molí, el que era el restaurant de baix, allí hem fet ja activitats, diverses conferències, diversos congressos, el Rotari, per exemple, ha celebrat i ser magnífic campament per la pau. Hem fet millores en alguns jardins, en parcs, en carrers, en escoles, val? Especialment vull citar dues escoles que hem acabat les obres, en diners que venien del govern anterior, del pla edificant, ficant una part nosaltres, quasi 3 milions d'euros en el Concepción Arenal, una bona rehabilitació i un gimnasio nou. En el Pasqual Nàcher, una bona rehabilitació del centre, és el meu col·legi, el vaig inaugurar jo, i el gimnasio, no? Però evidentment que queda moltíssim per fer. Hem fet tota una actuació en el sostre de les Dominiques, del convent Espai d'Art, molt potent, per a evitar que les plogudes ens puguin generar problemes. Allí tenim el Crist de l'Hospital i sa capilla gòtica espectacular. Està també la part de l'església, que hem arribat a un acord en ella, actuant, encara n'hi ha grues allí treballant. Duem ja 2 o 3 mesos preparant i treballant tot el sostre per a no tindre problemes. Hem millorat, hem creat els columbaris en el cementeri, tenim ja 500.000 euros preparats per a licitar, ja van anar a pleno ara fa un mes i se va fer una gran reforma per a un cementeri ja per sempre, que anem a tindre ja suficientment ampliat, val? Tenim el tema del Fort d'Avall, l'edifici este del costat de l'Ajuntament, que com li dic ja l'estem utilitzant per a moltes coses, però que té que ser l'atenció i tràmits de l'Ajuntament per atendre millor a la gent. El Gran Casino hem fet millores, estem millorant tot el saló de dalt, prompte vaig a l'aire condicionat i la calefacció allí, hem ficat portes d'emergència, de contraincendis, o sigui, l'hem millorat moltíssim. I bueno, jo aniria a citar més cosetes perquè n'hem fet algunes, com li dic, no a la velocitat que ens agradaria per les nostres circumstàncies, però m'agradaria destacar també algo que no m'arrepentís lo més mínim, que serà una de les joies d'esta dècada i que la gent quan la veja i quan realment entenga, no?, l'entitat que tenia això, que era una obligació d'aquest ajuntament adquirir, perquè per Pla General d'Ordenació Urbana teníem l'obligació d'expropiar i crec que hem fet una gestió magnífica gràcies també a la col·laboració amb Cajamar i la Caixa Rural de Vila-real, que és l'adquisició de l'alqueria de Pujol i l'edifici protegit, una alqueria de prop de 500 metres quadrats i 1.800 metres al seu voltant de zona verda. Encara ens queden per adquirir 1.000 i pico metres més per a fer un enorme jardí, un gran pulmó verd, un Central Park xicotet, no?, en Vila-real darrere de Sant Pasqual, i recordar també un poquet la nostra història i el que ha sigut l'aportació de la família Apolo de Bernabé i la Mayorazga i tots aquests personatges d'una burgesia que va ser fonamental per al desenvolupament i el progrés de Vila-real en la modernització de la taronja i de l'agricultura.
També este cap de setmana, bueno, el dia de Nochebuena, tot el món sí o sí té que veure el discurs del rei perquè ho fiquen totes les cadenes, o sigui, estem condenats a veure. I el rei parlava, al final se reduïa a 10 problemes que extrapola al país, no? Que reduint-lo a àmbit local, un dels problemes que marcava el monarca era la vivienda. La vivienda. En premsa hicia en el 2023 que Vila-real cedia al Consell 3.101 metres quadrats de suelo per a crear hasta 400 pisos socials. Vullera saber en quina situació estem ara mateix en aquest aspecte.
Bueno, nosaltres no hem tingut massa notícies de la Generalitat en això perquè s'ha fet molta publicitat i molta propaganda, però a mi no me costa ningú exemple, no, de construir ahí. És veritat que el poquet que li podíem cedir a la Generalitat nosaltres eren 3 parcel·les. Una d'elles està lo que era la antiga fàbrica de la Plana, propi del Centre de Tecnificació Esportiva. Són 2.000 metres quadrats que té l'Ajuntament de Vila-real en propietat. En el seu dia, quan jo estava en l'oposició, vam ficar un recurs als tribunals de la requalificació de l'empresa perquè l'Ajuntament no va fer les coses bé i no va adquirir o no va designar una part d'aquests terrenys per a que fos vivenda protecció oficial, etc. I gràcies a això, i, no, i la veritat que estic content en aquest sentit, tenim este solar. Però quin era el problema? Que jo me vaig trobar també tot això molt empastrat, en el qual no hi havia llum elèctrica hasta ese enorme solar, a un cap un barri, que serà el barri dels Evangelistes Nou, que anem a crear, a on cabran pues, proper d'unes 1.000 i pico vivendes. Estem parlant de 3.000 i pico habitants o 3.000 habitants més. No? Ahir dins, en aquest espai, ahir tenim nosaltres un solar. Quin és el tema? Que no l'hem pogut cedir a la Generalitat encara perquè no teníem encara el certificat, diguem, final, perquè ens entenga la gent, d'adquisició ja del PAI, on hi ha tots els servicis necessaris, la llum elèctrica, etc., perquè se puga construir i puga viure gent ahir. Això ara fa un mes ja ho vam tancar i per tant en breve li ho ficarem damunt de la taula a la Generalitat i se solar, que és el més bo, el millor. I els altres dos que estan ahí, en un hi ha que obrir un carrer que val uns diners, en estos moments és un parc caní d'estos que s'utilitzen per a que els gossos vagin allí a passejar-se i a fer les seues necessitats, xicotet, que està al costat de la, del Pou d'Amorós, per a que mos entenga la gent, de l'Associació de Veïns de la Sénia. I n'hi ha que obrir un carrer que ens correspon a obrir a l'Ajuntament, que vaig estar fent números quan valia, i entonces, pues, si no s'obri ese carrer no se podrà llicenciar per a que l'edifici se faci ahí. És un poc complicat, no? I l'altre és un solar molt irregular que està proper del col·legi José Soriano i que també té certes dificultats. Per desgràcia, Lluís, en Vila-real pues, no se va pensar en poder tindre sol adequat per a fer tot aquest tipus de coses. No s'ha preocupat mai els governs anteriors, el Partit Popular no s'ha preocupat de la vivenda, lo més mínim, ni siquiera de la social. Jo veig ara la senyora Carrasco, l'alcaldessa de Castelló, fent-se fotos a cada piso que compra d'estos socials, que està comprant tipus pisos pont. Nosaltres no tenim 8. Nosaltres ja ho vam fer, però vaig fer jo com a alcalde fa ara 8 o 9 anys, vaig veure que no tindre ninguna vivenda era un drama, però l'Ajuntament no té competències en vivenda social, vull dir, la vivenda per a que te l'alquilen, si tens unes dificultats, com tenim una llista enorme en Vila-real, és competència exclusiva de la Generalitat Valenciana. Nosaltres col·laborem en els nostres serveis socials. Ara bé, jo el que vaig pensar, que és el mateix que està fent la senyora Carrasco, és tindre un parc mínim de vivenda que evidentment que la utilitzem i l'hem utilitzat quan alguna entitat com els Antonianos o Càritas o Creu Roja o el que siga mos planteja alguna, o els propis serveis socials nostres que col·laborem i treballem en ells, mos plantegen alguna situació d'alguna crisi puntual i els utilitzem un poquet com una espècie de piso pont. O resulta que n'hi ha un incendi i entonces esa família no té família sí que el puga acollir i hasta que el seguro va i que se fa la reforma i que se fica en condicions allò i els bomberos obliguen a que no se puga viure allí un temps, nosaltres els dissem els pisos. Ho fem d'una manera molt discreta i tampoc tenim un lletrero fora on diu el piso de qui és, no? Però li assegure que han estat utilitzats en diverses ocasions, tenim 7 o 8, és més, 2 o 3 d'ells, crec que són 3, els tenim ara en un conveni directe en alguna entitat que es gestiona en tutors, on té gent pues, que té que veure en la seva funció social disentita. Però que estem preocupats per el tema, sí, Lluís, i que anem a ficar damunt de la taula propostes molt interessants este 2026, també, i que el Vila-real en aquests moments està espavilant en aquest tema i hem impulsat en algunes reformes del pla general que hem fet, en alguna agilitat que li estem donant a les normes urbanístiques nostres, i en aquests moments 2 o 3 promocions de pisos en marxa, ne van a veure 3 o 4 més que tenim ja damunt de la taula. S'han recuperat algunes de les vivendes que se van quedar ahir per acabar la crisi immobiliària de 2008 i parlant en constructors, en promotors, a sonois de generació espontània. hem lograt que presenten projectes i les fiquen en marxa. I concretament pues, en el carrer la Piedat ne tenim una en marxa ara, en el Vicente Sanchís, en la carretera una altra, i ne van a eixir prous més. Tenim un paquet ara de treball que estem fent en inversors, en promotors. D'ahí la idea també de crear aquesta oficina de promoció econòmica, no? És a dir, que puguem agilitzar les coses i informar aquells que vulguin invertir en Vila-real perquè n'hi ha mercat i n'hi ha interès. I el que són els barris i les cases baixetes, la veritat, jo mateixa que sóc del barri de l'Hospital, que m'he quedat ara a la caseta per herència de mon pare, que va faltar fa 3 anys i tal, és xicoteta, estic arreglant-la un poquet i tal, la veritat és que n'hi ha molta vida, tenim moltíssimes llicències que s'estan donant, molts projectes que estem tramitant de rehabilitació d'aquestes casetes, de ficar-les en condicions, i després també tenim una enorme oportunitat, que és el que estem estudiant en aquests moments i volem presentar un projecte prou potent, que és una solució per veure com podem desenvolupar d'una manera distinta tot com estava preparat, perquè és inviable com estava preparat, que és el nou madrigal per al segle XXI, no? Que és la zona dels Maseig, la zona de l'Ermita, on evidentment se va quedar tot empastrat en els anys de la crisi. Jo no vaig impulsar aquestes coses més perquè teníem juís en els promotors. Això ha passat els drets d'urbanització per 6 o 7 propietaris distints que ens han anat notificant, fondos d'inversió que se ho queden, no saben ni el que és, venen, veuen la història, sempre m'ha donat por de tirar endavant, demanar-li diners a la gent, perquè evidentment la gent quan s'urbanitza això té que pagar les seues quotes, i el que té el maset i té que pagar unes quotes i després resulta que el deixen tirat i després d'haver pagat no s'acaben les obres, casos d'estos n'hi ha un millor per ahí. I com no m'han donat ninguna garantia, ningú dels que ha vingut a oferir ningun acuerdo al respecte d'això, no s'ha impulsat més. Sé que n'hi ha gent cabrejada, jo no he pogut fer, jo no he pogut obrar, jo no és solar que tenia de ma mare, no puc fer res perquè no està urbanitzat, però hem d'entendre que la veritat que hem pres decisions responsables, especialment en precaució del que poguera passar, que n'hi ha mil exemples pels voltants. És veritat que la normativa actual tot ha canviat, que ara, per exemple, no necessites tindre totes les cases, per exemple, connectades a l'única depuradora, per exemple, que se poden arribar a fer depuradores per barris, xicotetes, en la tecnologia que n'hi ha, que inclús pots arribar a tindre pous cegos, però molt ben treballats des del punt de vista tecnològic, on te certifica una empresa autoritzada que te'l buida, que s'estanco, el tema de la llum, les plaques solars te poden donar una eixida i una solució a lo que abans no te donaven, el tema de l'aula, podem buscar algunes solucions també, inclús en els nostres pous, estem treballant en tot això. Per què? Perquè això s'ha fet tan poc durant tants anys i la gent ha construït on ha volgut, que anar a executar el madrigal tal com el teníem damunt de la taula quan jo vaig arribar a l'alcaldia, volia dir carregat el 15 o el 20% de les coses que té la gent. Carregat piscines, carregat habitacions, carregat muros, carregat... És a dir, n'hi ha massets, jo ho entenc, que se queixen i tal, però és que passa un cotxe justet, no? Han anat construint. Tampoc és que siga bo viure a Xina, però quan hem tingut alguna dificultat puntual i li hem demanat a algú que mos cedisca un poquet per a poder passar i ampliar, tots són conflictes, ningú vol cedir absolutament res. Imagines a obrir i anar a complir la llei en fer carrers pues, de lo que te marca la normativa avui, de 11 metres, de 7 metres, lo que podríem arribar a generar de dificultats ahí. L'altre dia, Sergio Toledo, el regidor d'Urbanisme de Castelló, comentàvem i tal d'alguna cosa pareguda que tenen en la marxaleria i en algunes urbanitzacions ahí en Castelló, han preparat 2 pais, no?, que han gestionat de forma directa l'Ajuntament de Castelló per a fer una cosa pareguda a lo que volien fer en el Madrigal, i estan els 2 parats perquè els veïns s'han tirat darrere tots. Quan els han plantejat les cotes que tenen que pagar, han dit que ja estan bé com estan. És a dir, que ojito en aquestes coses perquè això, nosaltres anem a veure com podem anar millorant tot això i sobretot en aquesta proposta estrella, perquè estàvem parlant de la vivenda, perquè hi ha molt de solar encara que podria ser molt útil per a que vinguera a viure molta gent, i això seria bo, en una qualitat de vida espectacular, en el camp de futbol molt proper, de l'estadi de la Ceràmica, el riu Millars, un paratge protegit, espectacular, no? Que és el tema de reduir la parcel·la mínima per a poder construir de 700 metres que tenim ara a 400. I això ho tenim ja pràcticament embastat i en 2026, si tot va bé, veurà la llum en un pleno que anem a aprovar en molta modificació de normes per a impulsar un poc el creixement en tema de vivenda en la nostra ciutat.
I seguint en la vivenda, me pareix correcte de part de l'Ajuntament en incentivar en que se recuperen vivendes de la crisi del 2008, que... però n'hi ha un edifici que jo crec que cada 15 dies més de 15.000 persones el veuen, que és el que està davant de l'estadi de la Ceràmica, que quasi que és l'edifici amb més vivendes que hi ha, quasi que és molta gent de la que viu allí. La pregunta que se fan és si és un edifici estèticament que pareix que estigui acabat i tal, que quin problema té si és l'entitat privada, perquè no deixa de ser una entitat privada la que gestionarà això, el motiu, si és algun tràmite o alguna història, perquè aquesta vivienda, que bueno, crec que, si no recordo mal, són 70 i pico viviendes les que n'hi ha ahí, que és un número considerable, perquè en un puesto tan emblemàtic com està, estiga una massara sencera sense habitar, i quin poguera ser el motiu?
Bueno, pues el edifici que vostè me comenta, que és el que està ahí al cantoner de la plaça Llaurador i la Panderola, que és una verdadera llàstima, està en les mateixes condicions que estava quan vaig arribar d'alcalde, en l'enorme empastre que, bueno, pues se va a construir y fora de lo que és la normativa, no donaven algunes de les vivendes entre sols l'altura dels sostres, lo que la nostra normativa establís, i per tant hi havia un expedient obert. Pa més inri se va construir una piscina en el sostre de dalt, una piscina a l'aire lliure, que evidentment no estava dins del projecte i que podia generar evidentment problemes a un pàrquing que n'hi ha a baix, que vull dir que són diversos pisos i que pot ser interessantíssim pel problema de l'aparcament que també tenim en la nostra ciutat. No? Quin era el problema? Que quan jo arribe i fique l'expedient damunt de la taula, pues, bueno, el govern anterior ja tenia l'empastre damunt de la taula, no va donar les llicències de cèdules d'habitabilitat perquè no se podien donar, no complia la llei per cap puesto. No? Com no complia la llei per cap puesto, pues a mi me van plantejar l'única solució era demoler-lo, tirar-lo, no? I a mi me pareixia tan gran barbaritat demoler un edifici aixina, no? Ja construït, en pisos, on alguns propietaris havien comprat. Ara pràcticament ne queden molt poques privats, no? I això que anava passant, pues, com és algo, era un tòxic, no? Un immoble tòxic, i en complicació nosaltres l'expedient el vam tindre ahí en marxa i se'l van anar quedant fondos d'inversió, bancs, tot el que va ser la reestructuració bancària i tal. Ja tenim propietaris clars, ja els tenim, estem negociant en ells. L'expedient, evidentment, pues, les infraccions i tal, possiblement han prescrit moltes d'elles, etc. I a lo millor se pot buscar alguna regularització, no?, que ens permetisca algo diferent a tirar-lo, perquè no té ningú tipus de sentit. La piscina, pues, evidentment, autoritzar-la i canviar això, és a dir, en alguns canvis que se poguera fer, poder donar cèdula d'habitabilitat. Li assegure que tinc un interès important, serien ficar al mercat vivendes i en un lloc molt interessant, i també un pàrquing i un baix molt interessant, que podrien haver també negocis i activitats que per a la zona i per a l'Ajuntament són ideals, no? Per a tot el món, i més en una zona com esta que tenim grans dificultats per aparcar, i en un lloc que s'està estimulant d'una manera important l'estadi de la Ceràmica, tot el seu voltant de zona de servicis que estem creant, no? Per tant, jo també li dic que possiblement des d'enguany anem a tindre notícies al respecte, algun acord dins de la legalitat, evidentment buscar solucions a qüestions d'estes que l'altre, pues, evidentment és una barbaritat, no?
Jo crec que se parla de tot ja en l'impost de la basura, que és l'impost estrella, també és el més recent, perquè això és com la informació, conforme van passant els dies i tal, la gent ja assumís que té que pagar. Ja. Però sí que aquesta controvèrsia que du l'impost de la basura a vegades ens fa dur a passar línies roges, no?, en els comentaris. No? Vostè, per exemple, catalogava al Partit Popular el Partit dels Empastres, ells a vostè el cataloguen en el Partit de les Excuses, que tot això en èpoques de Nadal que parlem, no?, que és èpoques de pelitos a la mar, anem a tranquil·litzar-nos i això. L'impost de la basura... cualquiera que llisca una miqueta, això està implantat a tot l'estat, d'igual que siguin partits que governen d'esquerres o de dretes. A vostè creu que l'han atacat en excés o no ha sabut explicar, perquè jo crec que ho haurà explicat fins a la infinitat, no? El que gasten este impost Para reivindicar lo de siempre, ¿no? Que vos te portas más años así, que, bueno, toda la coletilla que acompaña, que no que el que yo le diga. ¿Qué le queda perdir ya del impost de la basura? Ya está aprobado, ya no ni a marcha atrás. ¿Qué millones se pueden hacer? O bueno, para cara a la inquebe.
Bueno, mira, en primer lloc, yo educo así el temps que la gent a considerar que tinc que dur. Alguns sé que es molesta molt i es dol que estiga así perquè els seus interessos s'han vist molt truncats, no? Els interessos de que tenen molt poc de veure en els interessos generals, en els d'este poble, sinó els d'alguns, ja ho torno a dir. Jo vaig arribar a aquest ajuntament i he lluitat durant 15 anys contra els empastres, contra les il·legalitats, contra el despilfarro i contra la corrupció del Partit Popular, contra aquestes quatre coses del Partit Popular de Vila-real. I ho dic obertament i no me tallen que estiguem en Nadal i tal, perquè si n'hi ha una sentència al Tribunal Suprem condenant a l'alcalde anterior i al tenent alcalde anterior, és a dir, històrica, molt dura, en com fent les obres en este poble, les irregularitats que fent, és a dir, el problema del Partit Popular és ese, no? Entonces, jo la pregunta que me faig és per què no ha hagut esta tensió en el tema de les basures, pues en Castelló, per exemple, no han hagut manifestacions. Jo ara vaig anar al PP, no? Castelló, que l'altre dia publicava en el diari 5 dies d'Economia, en una taula de les capitals d'Espanya més cares en la basura, i apareixia la mitja en 200 i pico euros en Castelló. La nostra mitja està en 145, ¿vale? En este poble. Però és que, a més, i allí governa PP i Vox, eh? PP i Vox. En un tàndem de PP i Vox. Però Burriana, que governa el Partit Popular, governava amb Vox i ara han trencat, pues, per tot aquest tema de les basures també, perquè Vox és especialista en donar lliçons però fugir de les responsabilitats per a que ells no si tinguin la culpa de res, no? Per a intentar enganyar lo màxim possible a la ciutadania. Per què tampoc s'ha produït això? Però ara vaig inclús des del PSOE, és a dir, a mi, el meu secretari general, Samuel Falomir, d'Alcora, l'alcalde té majoria absoluta allí i tal, i me dia, què t'està passant en aquest poble? Perquè així a mi la gent, sí, home, no li fa ningú gràcia pagar. I Alcora era, junt a Benicàssim i Vila-real, els tres pobles que no teníem tassa, no l'hem tinguda mai, que la creem de nou. Alcora pertany en Benicàssim, Susana Marqués, del Partit Popular, l'hem creat de colp. I en Benicàssim tampoc s'ha manifestat en el carrer, ni en aquesta agressivitat, ni en les xarxes i tot això. Quina és la diferència? Bueno, la diferència és que Vila-real pues és en estos moments una plaça que el Partit Popular i Vox concretament estan lluitant per a recuperar com siga, en 2027. No? És una obsessió que tenen, sé que inclús estan repartint algunes coses, inclús m'ha arribat als oïts que, bueno, com Vox està tan fort en les enquestes i miren el que ha passat en Extremadura i aquestes coses i tal, pues possiblement el que s'esperen és que vagin a tindre que dependir el Partit Popular de Vox en tots els altres puestos de la província, la capital, el que siga, no? I la moneda de canvi va a ser Vila-real. M'ha arribat als oïts que inclús estan plantejant-se, pues, això, no? Que si tingueren que donar-hi l'alcaldia a Vox a canvi de que els dice tranquils en els altres puestos i la van a donar, no? Per tant, en Vila-real anem a veure moltes coses d'estes i anem a veure l'atenció en els altres pobles. Els partits de l'oposició, pues, a vegades han criticat la tassa, han dit que se podia haver fet d'una altra manera, però no s'han ficat a replegar firmes com el Partit Popular així en una campanya des del primer dia, no? Ni s'han ficat a la, davant de les manifestacions a animar a la gent, a qui es quera, mentint-los, no? D'una manera brutal sobre d'on neixia això i com anava i tal. Després han fugit, quan han vist cada vegada que la gent se'ls creu menys en les manifestacions i en aquestes qüestions i tal, han fugit, no? Però han estat ahí, jo tinc fotos, no? De l'altre dia, de la manifestació, pues, com estava tot el Partit Popular de Vila-real ahí. I van demanar 6 o 7 taules d'estes de replegar firmes i anar calentant l'ambient a la gent i pràcticament vostè si mira les xarxes socials del Partit Popular de Vila-real només parlen de basura des de fa 3 o 4 mesos. Però per què? Perquè no tenen ningú projecte per a la ciutat de Vila-real. Jo no s'escolté parlar de res de lo que hem parlat antes, que farien en l'albergue, que farien en el bingo, que farien... Estos són el no a tot, no? El no a tot perquè l'únic interès que tenen, evidentment, és de tornar a l'Ajuntament, pues, per desgràcia, i és el que més me dol a mi, si això al final se produís, a fer lo mateix que fent, no? Per tant, aquesta és la pregunta que s'ha de fer el poble quan estem parlant. En lo mateix en tots els llocs, per què ha hagut tanta tensió en Vila-real i no l'aguda en altres llocs de lo que ens envolten? Pues perquè el Partit Popular i Vox per darrere estan ahí, pues, muntant una campanya, pues, en mitjans, en diners i en tot el que faci falta perquè Vila-real és l'objectiu. Segona, És injusta la tassa en Vila-real, tal. Bueno, jo crec que arguments n'hem donat fins a la societat. Nosaltres he demanat el dato, antes de vindre així, de quina quantitat hem recaudat a fecha d'avui de l'impost. De moment duem 3.200.000 euros. Havíem consignat en el pressupost 5,5, que és el que ens costa. La llei ens diu que hem de cobrir el 100%, el 5,5. Però, clar, n'hi ha moltes coses. N'hi ha empreses que se poden agarrar a que es preste el servei d'acord amb la llei, una empresa privada, autoritzada, i per tant tu ja no es pots cobrar. I ahí és on teníem quantitats importants, i això no sabíem el primer any quanta gent s'agarraria això. N'hi ha altres que ens està costant notificar. Havíem calculat coses que estaven mal en el nostre padró perquè nosaltres no teníem esta tassa, la creem de nou, i havíem passat rebuig a les ratlles de garatge, als trasteros, a solars, que no tenen que pagar, estem llevant-los a tots. És a dir, no se preocupe la gent, ho he tornat a dir ahir a la porta de l'Ajuntament, és el primer any, hem de crear el padró de nou, mos obliga la llei. Si a mi no m'haguera obligat esta llei a crear la tassa, jo no l'haguera creada. Ho dic ben clar. Haguera pujat l'IBI, no ho duden, perquè no és veritat que la gent està pagant per lo mateix que li fem, no és veritat. El que passa que nosaltres des de 2022 estem pagant molt més per el servei de la basura perquè l'activació de la llei de 2022 de residus mos encarís i mos fa passar d'uns 3 milions i pico a uns 5,5, el que mos costarà en 3 anys, perquè el vertedero de Onda on la tirem està col·lapsat i mos toca dur la Villena, Alicant en camions, etcètera, etcètera. Totes aquestes coses són les que la gent ha de saber. Aleshores, la gent no està pagant ara la basura el mateix que ja els cobràvem en l'IBI. Això és mentira. I això el Partit Popular ho sap perfectament. Perquè en 3 anys, de pagar 2, hem passat a pagar 5 l'Ajuntament de Vila-real. I aquesta quantitat que va de 2 a 5, l'hem de treure d'algun lloc. Si no la traiem d'ahir, la llevarem de les escoles, dels jardins, dels carrers, de la cultura, del deport. És a dir, i per tant, tota aquesta mentida de te lleve la mateixa quantitat d'IBI que te fique de les basures, que te fica de les basures. Per què no ho ha fet Begoña Carrasco? Per què no ho ha fet Burriana? Per què no ho ha fet ningú poble del costat? Perquè mos costa la basura molt més. Perquè el canvi és brutal i hem de fer molta pedagogia al respecte. Què se pot fer i què se pot millorar? Bueno, la setmana passada vam tindre un plenó on hem incorporat una barbaritat de bonificacions per l'any que ve. Una barbaritat. El que tinga un maset que estigui en zona urbana però no està desenvolupat tindrà un 30% menys de bonificació, un 30%. El que estigui en zona rústica, un 20%. El que visca una persona sola si s'agarra el tema del reciclatge, un 30% de descuento. El que tinga problemes de pobresa importants que acredite que no pot pagar aquesta tassa a través dels nostres serveis socials que se s'atendrà, li llevarem un 95%. Som l'ajuntament més sensible en aquesta qüestió, un 95%. Els comerços que s'agarren a reciclar i que s'apunten al sistema de la Horeca, un sistema que n'hi ha per al cartó, per al reciclatge i tal, li llevarem un 20%. És a dir, n'hi ha un 2% per domiciliar. Si hem fet els números i a la majoria de gent que estan, el 84% de la gent de Vila-real pagarà per baix de 153. Si aplica totes aquestes bonificacions, que una serà general a tot el món, aquell que s'apunte al reciclatge tindrà un 20% menys, n'hi haurà gent que estarà pagant 85 euros, 80 de les basures, i ja inclús hem incorporat dues coses que li preocupava a molta gent. Una d'elles, com dic, és la gent que viu a soles, tindrà un 30% menys, i la gent que tinga la casa tancada, que no l'estiga utilitzant i que per tant no genera basura, no li ho anem a llevar 100%, perquè tindre contenedors al carrer, tota l'estructura, la planta de reciplaça, tot el sistema, a nosaltres ens costa un diners, és el tema com la llum. Tu la llum la gastes o no la gastes, pagues un mínim, no? Pues ese mínim l'hem establert. Però aquells que ens demostren, a través, per exemple, del rebut de l'aigua, que no han utilitzat aigua, durant aquest any tindran un 40% menys en aquesta casa. És a dir, més de veritat que no podem fer. I així no tot li dic que serà deficitària. I anem a tindre problemes. Serà deficitària. Qui estiga contant la pel·lícula que nos som, enriquim, traem diners i no sé què, no sé quantos, és senzillament una mentira. I ho demostrarem ben clar i jo l'únic que puc fer és lluitar contra les mentires permanents i la campanya política d'ixe assalto que el Partit Popular i Vox vol fer a Vila-real, no? I això va ser el que anem a viure este any i mig.
Perdone que li interrumpa, ja són les dues, ja és l'hora de Javi Mata, però bueno, anem a furtar-li 5 minuts, espero que me perdone, perquè no totes les
dies... Bueno, vols seguir, no li furtem res.
Totes les dies ve l'alcalde de Vila-real a...
En un balast tan llarg,
En un balast tan llarg, en un any, i reduir-lo en apenes mitja hora és complicat. És difícil. Però sent festes, deixem ja una miqueta la política, molt més que altra cosa, perquè el dilluns que ve segurament vostè i és del PP i és de Vox i això tornaran a la grenya.
Sí, però és que jo no m'enfado en aquestes coses, és a dir, jo també tinc que tenir en compte que ho tenim que donar la nostra opinió. Jo,
l'únic que volia comentar-li era, ara que són festes de Nadal, tots els anys emitissin les pel·lícules del cuento de Navidad de Charles Dickens, no? I apareixen els tres fantasmes, quan és xiquet, quan és actual i quan és mor i sa persona, no? Vostè quan era xicotet, a quin col·legi anava? M'havia dit que anava a Concepció Arenal, no?
No. Jo he anat a Escagons, així al Barranquet, sí. On estan els serveis socials, que tinc una foto ahí en el coco, molt xicotet. He anat després, antes de que se construïra el Pasqual Nàcher, vaig estar a lo que era en el Cine Condal, molta gent que som més majors ja el coneixem, i allí dalt, on teníem el centre de Lluís Alcanyís, que ara estem arreglant-ho per tornar-lo a passar allà, franciscans, vaig fer la EGB fins primer segon. Ja se va inaugurar el Pasqual Nàcher i vaig anar a Pasqual Nàcher.
En l'any 84 hi ha la nova llei d'educació, en la qual el Consell Escolar... A vostè jo el veig de que seria el delegat de classe, segurament sempre... se presentaria. Vostè ja, entonces ja tenia ramalà de presentar-se a les eleccions i guanyar-les, per lo que veig.
No? Bueno, la veritat que sempre m'ha agradat el lideratge social i tal, he sigut delegat de classe, he sigut el president de l'Associació d'Estudiants del Francesc Tàrrega, de l'Institut, he estat en la Junta local d'ací de festes representant a l'Institut Francesc Tàrrega, he estat en la Comissió del Bou durant molts anys, he participat sempre en totes les entitats del meu poble, he fundat l'Associació del meu barri, del Crist de l'Hospital, la veritat que de molt jovenet ja m'agradava evidentment la vida social i el lideratge, i bueno, l'altre dia un cura sento que va fer els seus 25 anys, que és del meu barri, i l'altre dia en la missa que va fer i tal va dir a l'alcalde que el conec i tal, ja me va dir en classe, vam anar a classe junts, al Pasqual Nàcher, que ell seria alcalde. Bueno. Jo no me recordava d'això, eh? I ho va dir ell davant de tot el món i tal i qual. Bueno, pues jo què sé, hi ha qüestions que li naixen a un i el que he intentat és canalitzar-lo de la millor manera possible per a intentar treballar pel meu poble.
I el cuquet per el dret, perquè vostè està llicenciat, no? M'imagine, no?
Sí,
quan
sí.
Quan té bufet i tal, el cuquet, bueno... No, en 14 anys o en 12 anys o jo, això crec
pues el cuquet no va ser per el dret, el cuquet va ser per la política, perquè jo sóc una persona en una vocació terrible científica i tinc microscopi en casa, els meus pares a la comunió, la meva obsessió va ser el microscopi, se m'han anat a Madrid a buscar un microscopi dels bons, i ahí el tinc, l'utilitzo a vegades inclús les conferències que a vegades dono ara a la universitat, que dono alguna classe d'intel·ligència emocional en el màster que tinc, en el màster que fa la UGI, i la veritat és que jo sempre he tingut, l'institut el vaig fer en ciències pures, la selectivitat en ciències pures, jo volia ser metge. A mi m'encantava, avui no tinc dubtes que haguera sigut neurocientífic, això és el que m'apassiona, he fet un postgrau en neurociència, treballo en els temes d'intel·ligència emocional i coaching de forma permanent, més enfocat al lideratge, però la veritat que llis moltíssim i treballo moltíssim en temes de medicina i de ciència, m'apassiona. Però què va passar? El cuquet de la política, especialment la família, l'entorn, el barri, l'adolescència en el tema del lideratge i la política, aquells anys... Què feia jo? Que sóc tan racional, tan científic en aquest aspecte, he anat millorant després perquè m'ha donat compte que lo racional tampoc t'ajuda 100% a interrelacionar-te en la societat, no? I que jo estava estudiant sempre què eren els polítics d'aquella època. Llavors vaig mirar Felipe González, els ministres, i el 80% eren abogats. I llavors, com m'agradava la política i m'abuelo m'animava i el meu vell Esteban m'animava i tal i qual, doncs vaig dir, tinc que anar a ser abogat. I tenint la selectivitat en ciències pures, vaig fer dret. I bé, no m'arrepentís lo més mínim, la veritat és que és com una medicina molt més gran, no? Fer normes per a la gent, evidentment al final és crear prevenció de la salut, a través del dret pues, generar pues, molt de benestar psicològic o no... Al final jo crec que tot està molt interrelacionat i no m'arrepentis.
La persona que mencionava vostè antes deia que ja vaticinava que vostè anava a ser alcalde. Pensa presentar-se a unes altres eleccions o pensa pujar un altre escaló i ampliar mires, jo què sé?
No,
si
jo...
Si ser candidat per ser diputat, per exemple, a les Corts per Castelló...
Me van oferir moltíssimes vegades, he sigut de 2011 a 2015, el tema d'anar per dalt, la veritat que tinc moltes oportunitats, en càrrecs del govern d'Espanya, de la Generalitat, durant 8 anys que ha governat Ximo Puig, m'ho ha oferit moltes vegades, i jo sempre m'he quedat treballant pel meu poble. En estos moments, evidentment, no toca decidir la candidatura o no, és una cosa que bueno, jo estic fent moltes reflexions al respecte, i quan tocarà el moment, pues, decidiré.
Vostè sap que el 20% de la població d'este poble, a vostè sempre l'ha vist d'alcalde, o sea, les meves filles sempre l'han vist d'alcalde, o sea, Creo que eso creo que es un punto a favor a las próximas elecciones, ¿no? Yo a Benjó, porque Benjó que es el alcalde que siempre ha visto.
Yo creo que eso lo iba en contra, pero bueno. Yo voy a preguntarle una cosa.
Ah, vale, sí, pero voy a presentar a Javi Mata, que me estoy minchando el seguro.
Claro, que, tía, me estoy limpiando ya, vamos, tres días, sin días de trabajar. Yo voy a preguntarte, ahora que has dicho, si ahora tornares de Neisser, claro, si tú la idea del raciocini, si tú ahora tingueres la opción de estudiar lo que volías estudiar, lo que realmente chicutico volías ser, ¿ho farías?
Sí, sí.
No serías alcalde. Después de vivir todo lo que has viscut, si pudieras ser metge, investigador, pel càncer y dir yo, mira, la tía va a estar así, la chica está d'Ocon,
sí.
Que ya día que ella anava pa química, va a decir, no, yo vull ser això. Tú diries,
no,
todo lo que has patit, has viscut, has disfrutat, o has passat mal, o has passat bé, si ara te donen a elegir y el teu servei te diera la opción de dir, señor, vostè pot elegir qué vol ser de veritat, ¿qué sería?
Si sapiera todo lo que ha viscut, que ho coneguera, entonces me haguera quedat en el dret.
Se haguera quedat.
Sí, perquè...
Però de jove no.
De jove no.
Haguera sigut.
No tinc dudes.
I una altra cosa, ara que està prenent decisions que li generen...
En el dret per lo que m'ha servit.
Sí, sí, claro, però era una via.
Sí, però m'ha servit molt.
Vostè volia el Ferrari, va agarrar el Mercedes, la porta al puesto, però volia el Ferrari, igual que tots. I aquestes decisions que està prenent últimament, per exemple, quan és en el xaleco i diu, tanque el cole, claro, això li genera més mal que bé, realment, no? Perquè la gent no ho entén i sobretot les basures i tot això, claro. De cara a un futur, quan un és alcalde, no, quants anys porta?
15, clar.
15, claro. Un ja sap el que fa mal i el que pica i el que no, no? En que no tires sal a les ferides, eres alcalde tota la vida. O sea, si vas dient, més o menys vas dient, a veure, què és lo bo, això? Que, claro, per què pren decisions que li generen problemes? Claro, o sea, realment, la teva tindria que baixar a parlar amb gent. Què és lo... Claro, al final, què... Que podies dir, bueno, puc fer això, que no em va generar cap problema, i el senyor Pasqual que s'enfada, la senyora Maria que me pararan ara quan vaig per així, no vaig a tindre el problema. Què li llama a prendre decisions que li generen problemes?
Pues perquè totes aquestes que vostè ha comentat són xicotets colpets, que se te poden anar produint i desgastant-te. I no prendre la decisió de la responsabilitat que tu tens i que eres l'únic que la pots prendre, te pot durar una enorme hòstia. Jo dic així, n'ha declarat. Què vol dir això? Molta gent se queixa moltes vegades de les escoles i totes aquestes coses, però vostè imagines que un dia d'estos que tenim alerta taronja, que jo no tinc policia suficient perquè sé el que tinc. Jo sí que conec, després d'aquesta experiència, no? Del bagatge de 15 anys, sé el que tinc, sé els policies que tinc que ficar en els barrancs per a que la gent no passe, sé el que tinc que fer. I a lo millor no tinc policia suficient per a poder-la ficar en la porta d'una escola quan normalment les tinc. I no fa falta que s'inunden ni s'ofegui ningú. Senzillament, que en l'àvia que estiga caent a mares, la gent va en els cotxes, toquisqui a dures xiquets a classe, se va i es bara un cotxe i patina i se me carrega dos xiquets en un pas de zebra, on sempre ha hagut un policia i no l'ha hagut, i entonces què pensarien tots aquests que estan en contra?
Idea. I això li renta?
És que així jo no penso en el que me renta. A mi no me renta res el que estic en aquesta casa. En la responsabilitat a ningú li renta res. Ho fas, evidentment, per una qüestió de principis, de defensa del teu poble, i jo assumís les crítiques les que siguen, però el que me la jugue sóc jo. I quan no és el que se la juga, pues és el que té que prendre decisions, igual que Marcelino decidirà qui s'ha jugat al camp, no? I moltes vegades després, quan acaba, si haguera tret a fulano, i és que no sap, tots saben més que ningú, no? Vostè que està ni se montant d'això, però Marcelino al final és el que té que decidir, no? Pues una cosa pareguda és la meua. I com jo sé que finalment la gent... és més intel·ligent de lo que pareix, perquè jo aquestes decisions les he pres sempre des del primer dia, moltes vegades en contra de tots, però li asseguro que no ho faig ni per putejar a ningú ni ho faig per ningú capritxo. Si a mi m'activen autoritats superiors una alerta taronja, que significa que és riesgo importante, i jo no faig res i dic que vaig a tot el món igual com anava, en quin món vivim?
O sea,
pues que la lleven,
pues no,
o que ho faig a la Generalitat. ¿No? Este debat, quan sí, vulgui, el podem tirar.
Claro, no, jo li dic que el no el veig en ganes de deixar de ser alcalde.
No.
A dir ara, bueno, ja veurem...
No, no, anem a veure. No, de veritat que no és un tema que li passe bé tampoc.
Tinc sí, per això l'ho dia, perquè no. Jo tinc la sensació que no heu de ser fàcil. O sigui, al final...
No. Vostè no sap el que són les cridades avui en dia, perquè a més la intercomunicació que tenim és Instagram, és Facebook, és tal... N'hi ha tantes plataformes per insultar-te. O sigui, que vostè
les mira...
Les miren els col·laboradors, jo me cuide d'això. Per
però les mirava.
Les mirava i a vegades últimament, per desgràcia, com l'Instagram sí que me'l duc jo, pues me toca tragar-me'l a mi. Quan el vaig bloquejar perquè recibia alguns insults, inclús d'odi, que eren delictius, pues vaig agarrar i vaig evitar que n'hi hagueren comentaris, però finalment m'he donat compte que tampoc puc coartar a la gent que diga el que crega convenient. Qui se'n passe 20 pobles, que ja siga molt, molt exagerat, pues se n'anirà on toca, que m'ha tocat anar tres vegades als juzgats, en gent, i ja està.
Claro, després de tants anys, no troba, no sé com dir-ho, no té la coraça i s'ha mai la tens? Ja, jo també tinc un ofici en el que també, com vostè, tots els dies me diuen de quasi tot. Jo, a veure, claro, no és la mateixa responsabilitat, ni les mateixes decisions, ni el mateix que te diuen. No, no, claro, perquè no. Yeah. O sea, ni al final l'única manera és dir, ei, passe, vaig a lo meu, és impossible,
sí, Xavi,
és impossible trobar un equilibri i dir, aguante lo que me diguen perquè sé que lo que faig està bé encara que la gent pensa mal, o és superior?
Per descomptar que ho aguante, però tinc un punt en el que m'és més difícil. I quin és ese punt? El carrer. El carrer quan vas acompanyar de familiars.
I el parent.
I ese és el tema. És a dir, hem tocat uns límits d'educació. A mi que me diguen a mi directament el que vulguin, ho he aguantat. Ja va veure que vaig estar 3 hores i mitja en esa manifestació l'altre dia i vaig atenent a cada un. ¿Vale? No crec que siga algo que me tinguen que donar una medalla. Me van cridar de totes les televisions d'Espanya, inclús d'Anna Rosa, del programa este de Griso, de la Griso i tal. Era un alcalde, 3 hores, ahí, a la porta, a la gent, a l'Ajuntament. Però jo perquè me tenia que ficar una medalla de lo que jo considere que tinc que fer, no? Però independentment d'això, és diferent quan, per exemple, li dius a uns amics, no? Com he fet ara el dia de Nochevieja, que vindran ja que fem la Nochevieja junt al Villarreal, allí el cap d'any, recuperem un poc les campanades, projectant a l'estadi, que serà molt bonic, l'orquestra i tot això que hem ficat per a animar un poc al poble i tal, pues venen un grup d'amics de València i amigues i soparem i estarem així i tal. Jo sé el que me passarà, però vaig assumir-ho. O sea,
vostè sap que algú pararà i li dirà...
No, jo sé que davant d'ells m'insultarà algú i que me pot la vergonya de la basura. Sí, me passa, però entonces, això és el que més me costa aguantar, Xavi. A mi,
per això li preguntava, que a la pregunta del principi, si a voltes dius, bueno...
Però són peatges. Vostè en la seva faena tot el que té que aguantar realment ho aguantaria o té que fer un balanç i pensar què és el peatge que pagues per a poder disfrutar o tirar endavant el teu projecte de lo que tu vius, de lo que tu penses, de lo que t'apassiona, no? Segur que tindràs, segur, i no tinc dudes, no? Tindràs moments molt durs en la teua faena també,
i desencontres. Però no té res que veure la sensació de la gent que afecta la seva vida.
Però jo sóc autoritat. Claro, és a dir, és que és diferent, jo sóc autoritat.
Sí, sí, però que li dic que sí, que està bé, però...
El rei, per exemple, dins dels 10 punts que va destacar eren les línies roges, això de preservar la convivència democràtica i aquests factors, per exemple, d'increpar i tal, al final...
Això també és veritat, bona acadèmia. Que els polítics tenen que tenir una obligació, que és difícil, ¿vale? Que és el que has dit tu. O sigui, nosaltres veníem d'una generació en la que el respecte era obligatori. I el respecte ha desaparegut, s'ha diluït. Des del col·legi fins ara. Primer se va perdre en el col·legi, i ja s'ha perdut hasta la policia, i ja s'ha perdut hasta en els polítics.
Eso es.
Com se torna això? Claro, perquè també n'hi haurà de canviar un poc l'educació i la manera de fer les coses i l'autoritat, no? Per això pareix que la gent que exigisca més autoritat està ara més en alça, no? Perquè entre la por i la falta de respecte, com, perquè si l'alcalde de Vilarreal no pot dir ser una Nochevieja perquè algú li dirà alguna cosa, això com ho canvieu?
No, i si ré, però com ho canvieu? Vostè m'ha vist per les penyes,
sí,
eh? Tancant-les a les 5 del matí. I jo li dic que 15 anys que sóc alcalde, estem en una reflexió prou important, els últims anys, i no perquè duga molts anys, perquè jo tinc el percentatge de vot alt, és a dir, i la simpatia, no? I aquestes coses, sinó per una cosa, és a dir, se mos ha donat un aparatet en la mà, que no té límits, ¿vale? Que ahí no tens ninguna responsabilitat, per més barbaritats que digues. Per tant, això genera també en el cervell i la manera d'educar-te, no? Com a que res té resposta, i després ho fas en un àmbit també físic, i no te dones compte en quins àmbits estàs. Per tant, primera, en l'ús d'aquestes coses, que està molt debatit ara i que n'hi ha molt de debat al respecte, estem creant l'escola, nosaltres en FEBE, no? Del benestar emocional, precisament per a començar a treballar en totes aquestes coses, és molt important. I segona, també te tinc que dir que jo crec que una part està en la societat, que s'eduque d'una altra manera i que entenga que aquestes plataformes que tenim avui i tal no ho permetixen tot, que tenen que haver límits. I segona, també hi ha una responsabilitat per part nostra dels polítics, jo no tinc ninguna duda, eh? Jo no tinc ninguna duda que nosaltres també som responsables d'això. Si ho mira el circo del Parlament o del Congrés dels Diputats i com s'insulten i com se diuen i com tal, si és capitostes, no? És que tenen que generar... Vostè me veurà a vegades dur en l'oposició i dient-los el que tinc que dir i tal, però jo no insulte mai a ningú, ni entrem en els plenos eixes guerres. I ahí és un mal exemple, un enorme mal exemple, que evidentment quan li vas a exigir al carrer i als ciutadans i ciutadanes que tinguin un tono distint quan els representants del poble que tenen que donar exemples són una vergonya. Ja no estic parlant de partits, eh?
Ja, jo més que això, per acabar, li dic, jo més que això encara me pareix pitjor mentir, o sigui, me pareix, crec que de tot el que ha passat en els últims 20 anys, crec que la gent ara mentís en una facilitat i, a més, sabem que té una impunitat total. Claro, que mentisca un xiquet està bé, que mentisca un que té un poder com per a canviar la vida de la gent, me pareix lamentable. O sea, me pareix... ¿Qué es lo que cree que voy a perder? Mira, le ha fotut yo la noche vieja.
No, se preocupa. No, tal problema.
Para acabar ya, el último fantasma, no, no voy a perder. D'ací 100 anys, quan vostè falte, o 150, segons Putin,
50, mare
meva. Què vol que li fiqui el seu epifàcio? O sigui, què vol que la gent... Diu, José Benjol era...
No, no tinc ningú interès en això. No, ni m'ho plantege.
Home, ficarà alcalde. Ficarà alcalde. Això és una altra cosa, però alcalde és el que ficarà, no?
Que fiqui el que tinga que ficar, però no he vingut així per a que ningú me recorde ni per a ficar-me medalles. Vull dir, jo que no són els cores...
Però vostè ho ha dit, és vocacional el ser polític.
Sí, bueno...
Entonces, també li agradaria que la gent a la qual vostè ha servit li agradaria que li diguera un reconeixement.
Pues hizo lo que pudo.
Sí, lo que li dice.
Vale. Pues moltes gràcies.
M'ha furtat, però bueno, de 7 minuts que li hem permitit dos i l'arrencaria.
Demane perdó a Javi.
No, home, no, que és conya. M'ha dit molt bé que vingui l'alcalde un any antes de tancar. A més, ha sigut un any complicat de Vila-real.
Sí,
a més, és veritat que en este poble ara mateix hi ha 10 temes de... El futbol és el primer tema de discussió, però un dels temes de discussió són aquestes decisions que s'estan prenent últimament que afecten a la vida de la gent i que jo volia que l'alcalde explicara, claro, que les té que prendre. Al final, equivocado encertadament, després del temps dirà, no? Però que no són fàcils. No són situacions que dius, claro, són complicades, no? Jo crec, bueno, l'altre dia mateixa vostè serà, suposa que són de les coses que més complicació li estan donant últimament, mal de cap, suposa, no?
Sí, sí, claro. Però, bueno, això forma en part del treball i el que sí que li dic és que no ne faig cap de forma capritxosa, estan reflexionades, les puc explicar i, per tant, jo la consciència en este sentit la tinc tranquil·la. Sé que molestes a gent i què tal, però la gent també se té que plantejar quina responsabilitat té quan té xiquets, quan... totes aquestes coses.
Bueno, José Benjoc, un plaer tindre-lo així, que tinga un bon any i que agarri forces per l'any que ve, que també començarà conforme se la dit, que serà potent, també.
Molt bé, moltes
gràcies. Bueno, vos dic en mans de Javi que... Perdona.
No, plovent segur, perquè plou tots els dies, o sea, que és una de les coses que ha vingut a quedar-se ja per sempre, no esperava jo que serà així. Des 2:18 parlem del Vila-real, que també torna avui per la vespre.